Els programes, les entrevistes i les seccions de la setmana es pot tornar a escoltar a radiopollença.net entre la secció d'àudios i posa't al dia.
Sona ara mateix a Ràdio Pollença l'Acadèmia del Piacere i justament, precisament, dirigits per Fami Alcai i Núria, la soprano Núria Rial, que són qui avui vespre faran aquest concert al Festival de Pollença. Parlem del festival una setmana més amb en Mateu Vila. Bon dia, Mateu, com estàs?
Bon dia, molt bé, fresquet.
Sí, eh?
Ara
sí.
Ha refrescat un poquet i de fora també s'està molt bé. I bueno, això a vegades també penses, ja s'ha d'haver anat acabant l'estiu, no? Però jo crec que encara queda calor, i mentre hi hagi festival hi ha estiu, no?
I el festival són les dues coses, anar allà i passar un d'aquells vespres de bascota terrible de calorada, encara que siguin les 11 de la nit, però també en el festival ja es recordes aquell dia que t'has agafat una giqueta de qualque
sí.
cosa.
Una, m'agrada molt el nom de Rebeca.
Sí.
Ai, ja faig a Rebeca. O una flaçada d'aquestes, no? Que està més ben dit. Si mos sent la tècnica de normalització lingüística, mos renyarà. Bueno, tenim un parell de coses superinteressants que han passat
i que
passaran, no? Perquè encara mos queden quatre concerts, estem just a l'Equador, i destacar, per exemple, un concert formidable i magistral en majúscules, de Josep Colom, amb unes interpretacions, que duia un programa superxulo, que a més ja l'havíem comentat. Va fer tota aquella primera part d'homenatge a la figura, jo sempre dic, faig un símil un poc en termes militars, en un buque insígnia, no? de la música pollencina, que més rellevant que ha estat la figura, com no, de Miquel Capllonj. Jo crec que és una figura molt poc coneguda i ho seguiré dient, perquè no se n'ha fet tal vegada la difusió que se n'hauria d'haver fet. Però bé, també aquell dit en castellà que m'agrada molt fer, i un amic meu que segurament m'està escoltant després m'enviarà qualsevol missatge, és nunca seràs profeta en tu tierra. Bé, quasi bé mai, no? Miquel Capllonj va ser poc considerat, i moltes vegades està poc considerat perquè no se n'ha fet la suficient difusió, o no se n'ha donat la suficient importància que tenia, no? El que vàrem comentar d'allò que faria...
Aquell programa original de la segona
un programa
part, no?
Super original de la segona part, preludi-estudi.
Bach Chopin.
Va alternar, i la veritat és que d'una forma magistral va tot ja. En Josep Colom ha dit que és un veterà, ja té un bagatge més que important i més que consolidat dins un món artístic. És un pianista que s'ha anat especialitzant en aquests dos autors, entre d'altres, i jo crec que a partir d'ara haver interpretat la figura de Miquel Capllonj en el seu poble natal, jo crec que això també li dona una força, vulguis o no, te dona una força superimportant, no? Després hi ha dues coses a dir, no? En aquest cas, quan xerram d'intèrprets, l'intèrpret no és un creador en si, sinó que ha de ser un fidel reflex de lo que vol el compositor en aquest jazz transmetre mitjançant la música. I com ho fa? Pues pinta o plasma damunt un paper a través de lo que coneixen com a llenguatge musical. És molt difícil, és molt difícil amb unes pinzellades, amb un punts, amb unes notes, amb un pentagrama, tal vegada dir tot el que s'ha de dir d'aquella obra, o tot el que el compositor vol dir en ballar. No només en música, sinó que a ballades s'escriuen una sèrie de notes o s'ha de conèixer molt bé la figura de l'autor, el creador d'aquella obra, per saber la manera d'interpretar o el que voldria aquella gent interpretat quan ho escriu. No? Amb això què vull dir? Amb això vull dir una cosa interessant o important, crec jo, i és que en Josep Colom ha conegut, ha treballat molt la figura de Chopin i la figura de Bach, sobretot aquests preludis i aquests estudis, perquè era allà on Bach i Chopin també, però sobretot Bach, reflectia la qualitat tècnica de la seva obra en si, no? Perquè ell era capaç d'escriure tantes notes, perquè ell era capaç de tocar tantes notes. I escriure i tocar simultàniament tot allò te feia una mescla superinteressant. Aquests preludis, aquests estudis que eren previs a la interpretació, aquests escalfaments, en definitiva, en altres termes, podríem utilitzar amb educació física, seria un escalfament o amb una altra cosa, una preparació per una cosa més acurada que vendria després. És a dir, el preludi sempre era preludi de la paraula preludi de alguna cosa. I un preludi en Johann Sebastian Bach el va situar abans de les suites. I les suites eren aquella reinterpretació de les danses renaixentistes que se dansaven, i per tant lo important en el Renaixement era la dansa, el moviment d'aquella música, però que en el Barroc Bach transforma i diu lo que abans se dansava ara se tocarà, i se tocarà com? En diferents instruments, no? Jo crec que en Josep Colom va saber molt bé transmetre aquesta filosofia compositiva, aquesta la terminologia de la paraula preludi i de la paraula estudi, a més de fer lògicament una interpretació de la primera part magistral, molt acurada, molt en tendències romàntiques, com Michel Calllonx escrivia, i no és el mateix una interpretació pim pam pum sense tenir cap ni peus, interpretar d'una manera, és difícil d'explicar, interpretar d'una manera basat en com li hagués agradat a Michel Calllonx si interpretés la seva música. Això ho trobam quan hi ha investigadors que escriuen i fan recerca sobre aquests determinats compositors i han trobat correspondència, han trobat escrits que han escrit, val dir la redundància, i tot això fa que puguis determinar després quina era la manera de pensar d'aquella determinada persona.
I d'un altre concert excel·lent, aquest recital de piano de Josep Colom, amb aquest homenatge a Miquel Callón, recordant també que a la mitja part se va inaugurar l'exposició sobre Miquel Callón dins del claustre i que se pot visitar en qualsevol moment, està obert, el claustre més està obert amb l'hora de museu i de tot.
Avui i demà són un bon dia perquè fa fresqueta.
I després, això era dimecres passat, després hi va haver el concert familiar, l'artesà de Planetes, de la companyia Mots de Fusta. Mateu, què em vols destacar d'aquest concert familiar?
Bé, jo d'aquest concert familiar, el que destaca darrerament és la part didàctica i la part pedagògica que tenen aquest tipus de concert. L'interactuació entre el músic, l'espectacle i el públic, en aquest cas, unins. Hi ha hagut de tot, però els comentaris són molt bons perquè això, interactues. I tu quan t'han fet partícip d'una cosa, no? I precisament ara n'estàvem parlant, te sents identificat amb aquella cosa. La meva filla, per exemple, papà, m'ha encantat perquè feien... Es diu això, bolles en...
paper.
No, en
bombolles.
Bombolles.
Bombolles de sabó.
Aquesta màgia, pues, en unins psicològicament els condueixes cap allà on vols. En Joan pues, ja ho veu d'una altra manera, perquè és més grandet i ja. Aleshores, lo interessant és que tots unins gaudeixin d'allò i a un moment donat després puguin relacionar qualsevol cosa que vegin a la seva vida quotidiana, a la televisió, a internet, allò, o sigui, ai, això és com el concert que vaig anar. Una de les finalitats és aquesta. I l'altra és això, apropar el festival. Jo crec que un concert familiar està superbé, però se n'haurien d'aconseguir molt més. Molt més, i que la gent s'apropés molt més i s'adonés a conèixer d'una manera molt més didàctica per gent més infantil, no? I sobretot acompanyats de pares, compartir allò. Hi ha una experiència, faig aquí un KitKat, que és brutal, que és de l'Orquestra Sinfònica de Helsinki. Varen fer un projecte fa com a 10 anys, va començar el 2006 i va acabar el 2016. Durant 10 anys, ja de dissabte, varen seleccionar unes famílies, ja de dissabte, eren nadons, anaven a un concert, feien com assajos, no? I aleshores aquella família, aquella mare, pare amb el seu fill o amb els seus fills, anaven a la sala de l'orquestra de Helsinki. I allí, pues, un dia hi havia l'agrupació de chambre, un altre dia hi havia un quintet de metalls, un altre dia hi havia l'orquestra en si, i jugaven. Ells feien el seu assaig i ho pares allà, no? Durant una horeta, horeta i mitja. L'evolució durant 10 anys ja de dissabte les mateixes famílies. Veus un documental superinteressant, ja veus com allò ho tenen dins ells. L'orquestra, la música clàssica, la tenen dins ells, forma part de la seva vida, perquè la s'han mamat, literalment, a més. Ja de dissabte han seguit això. Clar, l'objectiu final és que culturalment nosaltres estem molt en fora d'aquesta gent, perquè no hi arribam. Políticament hi hauria d'haver més implicació política, lògicament, però és una manera d'educar. I això va ser una idea original dels propis músics de l'orquestra de Helsinki. Aleshores, hi ha coses que se fan per apropar tot això i tenen unes finalitats molt bones, o sigui, s'assoleixen uns objectius super, super interessants. No? Per això, tot el que sigui apropar la música a la gent, la música clàssica, que és una altra disciplina, i no té per què ser clàssica, perquè nosaltres tenim clàssics a música dels anys 80, és entendre per què hi ha hagut en Bach, per què hi ha hagut en Vivaldi, però de l'època d'en Bach n'hi ha hagut 70.000 més. Per què no s'ha donat tanta importància en aquells altres? Què ha aportat la figura de Bach? Per què se xerra tant de Bach? Bach i la música heavy tenen una relació brutal. Si Bach no hi hagués creat la seva història, no se hi hagués arribat a lo que hem arribat. No? En tot això, els festivals són una mostra de tot el que hi ha pel món, no? I de com s'interpreta la música de certs autors. Però el interessant de tot això, o jo ho veig des d'aquest punt de vista, no? També m'ho són la vena un poc investigadores, per què? Perquè és tan interessant tot això i per què se relaciona d'aquesta manera, no? Per tant, en definitiva, ja tornant en un fil conductor, és superinteressant que hi hagi aquest tipus de concerts allà on se pugui gaudir de la música clàssica i d'aquesta gent que són especialistes en reinterpretar música, en recrear música i que la gent hi participi. Això és fantàstic.
I de tant de bon hi hagués més, com has dit, Mateu, d'aquests concerts familiars va tornar a ser un èxit l'Artesà de Planetes. I si seguim també repassant concerts de la setmana passada, després hi va haver el del dissabte, dia 17 d'agost, del violí piano de Sergei Khachatryan i Luzin Khachatryan.
Germans, per cert.
Germans. Nosaltres quedem germans, cosins, no, germans.
Bueno, també va ser un concert magistral allà on anaven clavats, nosaltres utilitzem aquest terme molt col·loquial, no? Anar clavat vol dir anar super, super sincronitzats. I això, només la ment humana és capaç d'interactuar amb una altra ment humana quan tenen una cosa en comú. Hi ha estudis científics, hi ha estudis de neurociència, que són fantàstics de tot això, i demostren com la música afecta el ser humà d'una manera brutal. Però és curiós, que ara se xerra tant de musicoteràpia, això ho vaig dir per faig una petita introducció de lo que ara diré, no? És curiós de com se xerra de musicoteràpia i tal i qual, quan a l'antiga Grècia ja xerraven, ja se parlava de la doctrina de l'ethos, si això ho he dit moltes vegades, de com afectava la música en la part més íntima de la persona, una cosa que no se podria descriure. No? Això només era que també les creences religioses tenien un mateix efecte, però no tant. Les creences religioses tenien un efecte més placebo i aquesta, la música, els afectava a l'ànima. A l'antiga Grècia han passat 2.000 anys. I d'aquí la sincronització d'aquests dos germans va ser extremadament brutal, en el punt de que varen interpretar aquestes tres sonates, tres formes musicals, tres músiques en la mateixa forma, i quan xer de forma, xer de l'estructura formal de l'obra, del tema de compassos, de la forma en si, no és el mateix un lit o una sinfonia, la sonata que és un instrument original, com bé diu la paraula sonata, per ser sonada, tocada, interpretada per piano, allà on té una sèrie de coses super tècniques que ara tampoc anirem a explicar i entrar en detall, però sí que tres sonates, la primera de Mozart, per tant és classicisme, després una de Sergei Prokofiev i la darrera de César Franck, no? Estan César Franck i Prokofiev són més o menys de la mateixa època, però no interpretaven de la mateixa manera, no creaven de la mateixa manera. Aleshores, tres sonates per piano i violí de tres autors diferents va ser, no ho sé, superinteressant i molt curiós, i a més varen tocar perfecte, vol dir perfecte, que no hi va venir una derviació d'una mil·lèsima de to, res, vull dir, és la perfecció en si. Després, quan analises realment què hi ha darrere aquests dos músics, dius, Déu-n'hi-do, han tocat en com diuen en mallorquí, Maria Santíssima, no? I si han tocat en Maria Santíssima és perquè realment són gent molt ben preparada, amb una projecció de futur, de present, super, super acurada, i s'han anat perfeccionant dins el món interpretatiu. I això sí, també el que deia abans d'en Josep Colom, amb el 2 també, perquè tot hi ha una sonata de Mozart, no és la mateixa sonata de César Franck, per exemple. Aleshores, aquests dos compositors tenien pensaments diferents, vivien culturalment, econòmicament i geogràficament a zones diferents. Això també condiciona la teva manera de crear, de veure la música d'aquesta manera. Malament siguin formes predefinides, són formes que s'han de tenir molt en compte, no?
Molt bé, doncs hem parlat del concert de Josep Colom, el concert familiar d'Artesà de Planetes i també aquest concert de violí i piano dels germans Khatxatrian. Anem a escoltar, si vols, Mateu, una altra vegada a l'Acadèmia del Piacere un poquet, un momentet, i després parlem d'ells, que et donen avui vespre. Thank you. Mateu, avui el claustre del convent acollirà aquesta agrupació, l'Acadèmia del Piatxer, que repassant un poquet la seva biografia té moltíssim de premis i reconeixements i avui ens ofereixen un concert molt concret, una proposta musical molt concreta, no, Alba?
Sí, és un poc el que xerràvem fora micro, no? La música borratja, com que sempre l'hem sentida i la mos han donada de la mateixa manera, si no t'agrada molt el concepte barroig, arriba a ser un poc repetitiu, monòton, no? Aquí hi ha una cosa que jo vull llegir. A més, l'altre dia quan t'ho mirava vaig dir, ostres, aquesta gent, aquí, què passa amb aquesta gent, no? Diu, la valentia de sus innovadores proyectos y la fuerte personalidad artística de su director han hecho de Academia del Piacere el grupo de vanguardia de la música antigua española y uno de los punteros en Europa, gracias a su concepción de la música histórica como algo vivo, lleno de emociones que sus músicos interiorizan como propias y transmiten al espectador. Jo crec que això se pot analitzar de moltíssimes maneres sense haver vist un concert i segurament no quedarem decebuts o ja hi anem, no? Emociones, les emocions quan els transmets a través i a partir de la música són conceptes que els has de tenir molt presents, no? Avui en dia se parla moltíssim d'emocions en temes educatius, en temes de sanitat, tot això, les musicoteràpies, les teràpies un poc alternatives però dins el tema mèdic són superimportants i els aprenentatges emocionals, que aquí podríem parlar hores i hores, també són molt interessants. Un nin està, el tenim etiquetat, el tenim com un número i no és un número, és una persona que té el seu cor, els seus pulmons i el seu cap, el seu cervellet, que pensa en base a com la societat el fa un poc pensar. Per tant, nosaltres, el que ens dediquem a l'educació, hem d'intentar que aquest pensament sigui el més crític possible, el més obert possible i el més respectuós possible. I això s'aconsegueix a partir de les emocions. Record una vegada que vaig llegir una coseta de Johann Sebastian Bach molt curiosa i era que ell s'emocionava. Ell quan se posava davant d'un instrument tenia una emoció constant. Aquesta emoció que a Pollença la podem també descriure d'una manera molt pollencinista, que és quan sentim l'oborada, no? Aquesta emoció que a mi m'emociona d'una manera totalment diferent a com t'emociona tu, perquè en aquell moment i ho lloig, i segons allà on se toca l'oborada, segons el context, segons, te dona una sèrie de coses o una altra, no? Aquella pell de gallina que se te fa posar. És aquesta pell de gallina que aquesta gent han dit que la música barroja no estava morta, sinó que havia de ser reinterpretada. Jo això m'encanta perquè li dones aquesta una visió diferent. Vull dir, tu pots, això és en art culinari, crec que passa absolutament el mateix. Pambolis, de quantes maneres el feim, el servim en un pamboli, de les que tu vulguis. Que posam, hi havia un debat curiós, no? Que un concurs de pambolis, record que amb en Pep Solivelles un dia fèiem un comentari de gest quan estàvem a la sèrie d'Ubagos, que va, primer la domàtilla, freia la domàtilla, després posa l'oli, primer posa l'oli, després freia la domàtilla, ho feu com vulguis, aquí no hi ha res escrit. Quin ha estat més bo? Ho t'han posat la domàtilla primer i bueno, i en el final això ja té a veure amb música. La música té a veure que tu assoliràs, la processaràs d'una manera totalment diferent a una altra. Però lo interessant és que la processis en aquesta música. I ells te donen una altra visió, una altra, la música barroja no només és Bach i no només és Vivaldi. Ells aquí duen un programa superinteressant, a més de música barroja espanyola. Ja passa que a Espanya només sabíem fer un pot de flamenco i guitarra i cajón. No. Aquí ells han mostrat a la resta d'Europa el que era Espanya en el barroig a través d'autors espanyols. I avui en vespre mos trobarem un concert, jo crec que interessant, no? Per veure mem aquesta nova reinterpretació que fan del Barroig, com ells la mostren, aquesta Acadèmia del Piacere. Superinteressant, a més, amb instruments autòctons, autòctons no és la paraula, instruments d'època o rèpliques, i tota una sèrie de coses que ens mostraran, un programa superinteressant i que jo crec que han estat també des del comitè del festival valents de triar aquest tipus de música i no un altre pitch, que ens vengin a tot ja les 4 o 5 suites de Bach i ja està, no?
I Mateu, què té d'especial aquesta música barroca espanyola, Ida?
Que és molt poc coneguda, primer de tot. Sempre hem considerat millor lo de fora que lo de dins. Quan és poc coneguda, jo crec que hi ha autors que són superinteressants i no són coneguts i no tenen per què envejar res a d'altres. I després també per mostrar com era, quina concepció se tenia a Espanya, d'Espanya en el bon sentit de la paraula, d'aquella música que se feia en aquella època. Eren les mateixes condicions socials i econòmiques a Espanya que a Alemanya, que a Àsia, que a un altre indret. Això jo crec que és superinteressant també veure i conèixer, i això ja m'ho dona, en el final m'ho dona riquesa patrimonial que de qui és, no és de ningú i és de tothom, no? I això ho hem d'aprendre també a cuidar i a tenir-ho en compte.
Molt bé, doncs Mateu, això és aquesta nit, a partir de les 10, l'Acadèmia del Piacere, un altre d'aquests concerts ben recomanats, bé, no n'hi ha cap que no ho sigui, però se mos passa el temps molt ràpid, i hem de parlar també del concert de dissabte, que és l'Artemis Quartet, aquest quartet de corda.
És un concert, és una modalitat de concert també clàssica, no? Ja estan parlant de tot això. Una vegada més del festival aposta per tenir un quartet. Me pareix fantàstic, un quartet de cordes, en aquest jazz, amb un grup superinteressant, innovador també en la seva manera de reinterpretar. També han estat per tot el món, han conegut moltíssimes de coses. L'Artemis Quartet està integrat per 3 dones i un home, i mos interpretaran un programa interessant, un programa de Schubert, de Tchaikovsky, un quartet de Tchaikovsky, i la segona part, que serà també promet a la xuleta, La mort i la donzella, de Franz Schubert, un quartet també, en aquest cas en re menor, no? Per tant, tots en Schubert, Tchaikovsky i Schubert. Romanticisme i neoclassicisme i un altre pis romanticisme. Música interessant per aquests instruments i no deixa de ser aquest típic concert, un quartet de corda que ja aquests darrers anys torna a ser en un festival. Que és interessant veure com aquests quatre instruments s'avenen en un 100% harmònicament, melòdicament, i interessant també no tocar el mateix de sempre, Bach, Vivaldi, etcètera, i apostar per Tchaikovsky, que és més conegut a lo millor per altre tipus de música, més sinfònic, més poema sinfònic, més música també per que avui en dia serien per audiovisuals, i està utilitzant ara un quartet, un número 2 concretament, en fa major, opus 22, i això vol indica que no em va escriure massa, però bueno, que pot ser un concert superinteressant també.
Molt bé, i Mateu, moltes gràcies com sempre. No m'ho podem anar sense fer els sortejos d'aquesta setmana. Hem de sortejar 2 entrades dobles per avui i 2 dobles per dissabte, i la Maria Lina duen la catxeta, li vam fer renou la catxeta, que hem de dir que començàvem per avui. Si avui tota la gent que s'ha apuntat avui pot anar a veure l'Acadèmia del Piacere de Franck, mostres 2 bolletes.
Són 2 dobles igual, no?
2 dobles. Per cert, la setmana que ve crec que podem fer un vídeo i tot live, perquè sort de la setmana que ve serà gros, ja sí, vos ho dic ara.
Sí.
Marian. Número 16. 16, Martí Vives. Enhorabona, dues entrades per anar a un sorteig. A un sorteig.
Per anar a un sorteig d'un concert.
No, per anar a un concert, ja directament.
D'un sorteig.
Molt bé. I un altre número, per favor, per avui vespre. Estem parlant d'avui vespre. Número 22, Lluís Garcia. Enhorabona, també. Idò, dues entrades per concert d'avui. I de tornar a posar les bolles i fem un sorteig de dissabte de l'Artemis Quartet, aquest que sona ara mateix aquí a Ràdio Pollença. I decidem que la setmana que ve serà gros, perquè des de ja la gent se pot començar a apuntar als sortejos de la setmana que ve, i la setmana que ve a la London Philharmonic Orchestra, de la que no queden entrades, i Mateu, ja fa dos dies que la gent mos telefona, ja mos podem apuntar, ja mos podem apuntar.
Sí.
I la de partir d'avui ja sí.
Ara
quin
ja
número
sí.
És, Ariadna? Un nou. Geroni, Cases Noves, enhorabona, dues entrades per un concert de dissabte, Artemis Quartet. I darrer número d'avui, Ramon Vila, enhorabona, idò també. I del que hem dit, la setmana que ve ja està, ja vos podeu apuntar per a la Filarmònica de Londres, però apuntar-vos també per al de Maria José Montiel i Miquel Estelrí, que faran un homenatge molt xudo també a Miquel Jallon.
Sí, té molt bona pinta, a més, i tornarem a, ja per acabar, Miquel Jallon, la figura de Miquel Jallon, el tornarà a posar ben amunt.
En parlem dimarts.
Muy bien.
Gràcies, Mateu, bona setmana.
Adeu.
Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet